Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de calor i xafogó, cel variable, estones força enterbolit per intervals de núvols i pols saharian en suspensió i temperatura màxima de més de 30 graus.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Què tal? Bon dia, són les 8 d'avui, que és dimecres 15 de setembre del 2021, un dia amb calor, amb molta humitat encara, molta xafogó pel vent del sud, que també ens portarà pols saharian en suspensió i temperatura que fregarà els 32 graus. Ara mateix en tenim 22 a Torroella de Montgrí i 23 a Sant Feliu de Guíxols. Precisament, Sant Feliu de Guíxols ha presentat el seu projecte de gran aparcament. Tindrà espai per 515 cotxes, estarà situat una part darrere l'estació d'autobusos i l'altra a tocar de l'aparcament de la carretera de Tossa, més o menys a uns 10 minuts del centre, una distància perfectament assumible per qualsevol persona que vulgui anar a Sant Feliu de Guíxols a fer qualsevol cosa. L'aparcament és un dels grans maldecaps que genera la mobilitat imposada al Baix Empordà, que barra el pas a qualsevol mitjà que no sigui el cotxe. A l'estiu és impossible aparcar vagis on vagis i a l'hivern tampoc és gaire fàcil, i molts dels que ens escolteu ara mateix des del cotxe us estareu preguntant on deixareu el cotxe quan arribeu on esteu anant. I aquí Sant Feliu de Guíxols fa una aposta clara per una de les opcions que tenen els ajuntaments sobre la taula. Aparcaments perifèrics, com és el cas, o deixar el cotxe a la porta d'allà on volem anar. Aquest és un debat essencial que hem d'entomar i que redibuixarà la forma com veiem els nostres carrers. Per exemple, Platja d'Aro ha apostat clarament per eliminar els cotxes de les artèries principals durant l'estiu. També és una qüestió de mobilitat, en aquest cas, mobilitat a peu. Avui també explicarem com una d'aquestes restriccions, aquesta restricció precisament, la de Platja d'Aro, la d'eliminar els cotxes del centre, doncs desapareix ja ara que s'ha acabat l'estiu. O Palafrugell també estan obrint aparcaments que no estan completament al centre i encara hi ha algun punt a Palafrugell on es pot aparcar just al costat del mercat, per exemple, que en molts casos, i a molta gent li pot semblar anacrònic veure tants cotxes al centre d'un municipi. És on ens està conduint ara mateix el debat de la mobilitat. Hi ha opinions per tot, perquè si ens basem en la comunitat, els veïns, doncs preferiríem aparcar a la porta de casa, i els botiguers del centre també voldrien que els clients doncs anessin haguessin de caminar el mínim possible per arribar fins a ells, però clar, per altra banda, si traiem els cotxes del centre, eliminem sorolls, eliminem atropellaments, eliminem contaminació i obrim espais per passejar i jugar. Però clar, cal una planificació a llarg termini, i aquí és on fallem. De tot plegat, avui en parlarem al Supermatí amb el regidor d'Urbanisme de Sant Feliu, Josep Savalls. Són les 8:03 minuts, benvinguts a la ràdio de l'Empordà.
Supermatí a Ràdio Capital.
Moment de saludar la redacció d'informatius de Ràdio Capital amb la Paula Balcebre, bon dia.
Hola, bon dia.
Sergi Villena, bon dia.
Bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Eugènia Güell, bon dia.
Hola, bon dia.
I Paula Brines, bon dia.
Hola, bon dia.
Sant Feliu de Guíxols farà un nou aparcament de 515 places en dues fases.
L'obra, que es farà en dues fases, se situarà en dos espais, un darrere la estació d'autobusos i l'altre a tocar del pàrquing de la carretera de Tossa. Uns equipaments que en total aportaran a la ciutat 515 noves places d'aparcament. La primera part podria començar-se a aixecar el mes de gener i estarà operativa l'estiu que ve.
I demà torna la circulació a l'Avinguda Segaró de Platja d'Aro, però per poc temps.
El primer cap de setmana d'octubre, dissabte 2 i diumenge 3, tancaran la circulació de l'Avinguda Segaró en motiu de la trobada de puntaires de Catalunya. I a més, el dilluns 4 començaran les obres de canalització i sanejament del clavegram. Pel que fa a l'Avinguda Cavall Bernat, avui ja es reobre el trànsit i es mantenen les zones d'aparcament i càrrega i descàrrega.
Comencen les obres de substitució dels col·lectors d'aigües residuals al carrer Catalunya de la Bisbal.
Sí, ja s'ha donat el tret de sortida a les obres de sanejament dels col·lectors. Tal com avançava l'Ajuntament de la Bisbal durant l'agost a les reunions amb veïns i veïnes afectades pel mal funcionament de la xarxa de sanejament d'aigües residuals. Es preveu que tinguin una duració de 4 setmanes i afectin directament el trànsit.
I encara en aigua, atenció a això, la depuradora de Platja d'Aro estrena un sistema de regeneració d'aigua amb llum ultraviolada.
Sí, la companyia H va estrenar un nou sistema de regeneració d'aigua a la depuradora de Platja d'Aro, que consisteix en desinfectar-la a través de llum ultraviolada. Aquest sistema compta amb una elevada eficiència energètica i permet que l'aigua pugui ser reutilitzada eficaçment. Això permetrà abastir amb aigua potable les poblacions de Platja d'Aro, Santa Cristina i Sant Feliu de Guíxols.
A El Consell Comarcal del Baix Empordà ha rebut 2.500 sol·licituds de beques menjador, 1.000 més que l'any passat.
Després del primer dia del curs escolar, el Consell Comarcal del Baix Empordà ha valorat el funcionament dels dos serveis que gestionen les escoles de la comarca, el transport i el menjador escolar. Pel que fa al transport, hi va haver alguns retards provocats per les mesures de seguretat contra la Covid-19. El més destacat, però, és l'increment que hi ha hagut en les sol·licituds de beques menjador. S'han tramitat 1.000 sol·licituds més que durant tot el curs passat.
Per cert, que el Consell Comarcal també vol introduir el peix de proximitat als menús escolars.
Exacte, l'àrea de promoció econòmica del Consell Comarcal impulsa el projecte El peix a l'escola per sensibilitzar sobre el consum del peix a escoles del Baix Empordà, afavorint el consum de productes pesquers de proximitat a través del menjador escolar i les famílies.
I en cultura, ha obert el termini per presentar obres a la 5a edició del Premi Empordà de Novel·la.
I acaba el dia 5 de gener. Amb l'objectiu de fer créixer el premi, tot convertint-lo en una referència per la comarca del Baix Empordà, el Consell Comarcal emprèn la gestió i la coordinació del guardó. El premi, ideat per Jordi Imaz, que seguirà sent el comissari, fins ara era gestionat per l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, però ara passarà a ser comarcal i hi participaran, doncs, diferents ajuntaments de la comarca.
I Ullà acull l'exposició El Ter, dits i fets del trasbassament.
La mostra, integrada per diversos plafons i dos audiovisuals, es pot veure a la sala d'actes del Centre Cívic de dilluns a divendres de 9 a 3 del migdia. Els plafons, amb una forma ondulada que simula el moviment de les aigües, parlen de tres àmbits: la construcció de Susqueda i el transvassament, els aiguats del Ter, el present, el passat i el futur, i el cabal del riu Usos i l'acord del Ter pel futur.
I encara en exposició, el Teatre Municipal de Palafrugell acull la mostra 25 anys fent pinya, una exposició fotogràfica sobre la història dels marrecs de sal.
Fins al proper dissabte 18 de setembre, l'exposició titulada 25 anys fent pinya de la colla castellera dels marrecs de sal es podrà veure al Teatre Municipal de la localitat baixempordanesa. Palafrugell ha comptat des de fa temps amb una estreta vinculació amb aquesta colla castellera que ha actuat en diferents esdeveniments culturals del municipi.
I Begú ja ho té tot a punt per celebrar la Festa Major de Santa Reparada.
Begú ultima els darrers detalls de la Festa Major de Santa Reparada, una festivitat amb propostes per tots els públics per acomiadar l'estiu i donar la benvinguda a la tardor. Enguany la celebració popular es farà els dies 17, 18 i 19 de setembre.
Les 8 i pràcticament 8 minuts, més enllà del Baix Empordà, avui és notícia que es reuneix la taula de diàleg entre el govern català i l'espanyol. Per part del govern català només hi anirà Esquerra, després que Junts per Catalunya s'hi hagi desmarcat, diu que volien presentar membres, volien que hi anessin membres seus que no formen part del govern, i el president Pere Aragonès això no ho autoritza. El president espanyol Pedro Sánchez i el català Pere Aragonès es reuniran a les 3 de la tarda al Palau de la Generalitat i a continuació serà l'inici de la taula amb membres dels dos governs. Però Junts manté els noms que havia apostat, que havia presentat, entre els quals hi havia Jordi Sánchez i Jordi Turull, i no serà a la taula de diàleg, asseguren que se senten vetats per Pedro Sánchez. Els 13 CDRs detinguts en l'operació Judes del 2019 aniran a judici per terrorisme. El magistrat de l'Audiència Nacional considera que formaven part d'un grup reduït d'individus de diferents CDRs que evidencien una gran radicalitat. Les nuclears amenacen aturar-se si Sánchez aplica el pla per reduir el rebut de la llum. La patronal Fòrum Nuclear alerta que si el govern espanyol no els paga les retribucions pel CO2 no emès, el sector es veurà abocat al tancament. Galícia rep l'aval del Tribunal Suprem per exigir el passaport Covid en restaurants i oci nocturn. Donen la raó a un recurs de la Junta de Galícia que va presentar contra la decisió del seu Tribunal Superior, de manera que a partir d'ara sembla aparentment estar autoritzat a aplicar el passaport Covid en restaurants, en bars, en hotels. És la mesura que demanava ahir des d'aquí, des d'aquesta antena. A nivell sanitari, la responsable, la directora del Servei Català del Servei de Salut Pública d'aquí del Baix Empordà, l'Anna Rivera, demanava aplicar aquesta mesura, almenys a nivell sanitari creia que era necessari, després a nivell legal s'havia de veure. Doncs bé, el Tribunal Suprem ara ha dit que sí. I per cert, una notícia que ens ha cridat l'atenció: Espanya diu a Pfizer que de moment no enviï més vacunes perquè en té moltes a les neveres. Hi ha 7 milions de dosis pendents de punxar dels 75 milions que s'han rebut, i per això demana que aquesta setmana n'aturin l'enviament. Caldrà veure si les podem anar buidant les neveres, que ja tocaria. Previsió del temps, Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia.
La pregunta que molts ens fem aquests dies és quan acabarà aquesta xafogó tan molesta?
Doncs certament la xafogó dels darrers dies i especialment ahir està sent molt protagonista, però té les hores comptades, o si més no tindrem una mica de respir a partir de demà. Avui però encara una jornada molt calorosa amb elevada humitat pel flux de component sud que també ens aporta pols sahariana en suspensió i una temperatura màxima que fregarà els 32 graus en punts del Baix Empordà, una mica més baixes a la línia costanera, però sumant l'elevada humitat la sensació pot superar els 35 graus. Estat de cel variable, estones a cel entre mig i força enterbolit i un temps que serà més insegur cap a la propera nit. De fet, entre la propera matinada i matí de dijous es pot produir algun ruixat que es desplaçarà ràpidament. Aquesta inestabilitat ens acompanyarà entre dijous i dissabte amb possibles ruixats dispersos que, juntament amb la retirada de la massa d'aire càlida, afavoriran una baixada de temperatura que es normalitzarà d'aquí a finals de setmana.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I avui a la cançó del dia, la cantant Aitana.
Bon amor, Getem.
Que s'ha fet viral després de presentar el conegut popularment com el Mac Aitana, el nou menú de McDonald's, i per celebrar-ho escoltem el seu últim èxit d'aquest estiu, aquesta que estàvem escoltant i que escoltem de fons, no és l'Aitana, és en Zoilo, un èxit conjunt entre Aitana i Zoilo, Mon Amour, a Radio Capital.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir, y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss.
Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonto, niña tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, go 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 chai, tú como diría lo vasco, si quieres te lo digo en portugués, eu gosto de você.
Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme, me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme, cantando en los conciertos te imagino delante, siendo el más elegante, siendo el más importante.
Grabando con Aitana ya pensando en buscarte, y yo cruzar el charco para poder ir a verte, no importa el idioma, solo quiero cantarte, mon amour, amor es mío, solo quiero comerte.
Cuando te veo, mamá, como Fórmula One, paso de 0 a 100, contigo implosioné, de ti me envenené, yo ya no sé qué hacer, me abrazaste y volé, te juro que volé.
Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niño tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, más el olor a café cuando me levanto, contigo no hace falta dinero en el banco, contigo me pareces desde todo lo alto, de la Torre Eiffel, que eso está muy bien, mon amour, je t'aime, parece un cliché, pero no lo es, contigo aprendí lo que es vivir, pero ya lo ves, somos increíbles. Somos increíbles, Aitana y Zoilo. Mirarte a los ojos no te voy a mentir, y como dos niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss. Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca. Es que me gusta no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto, contigo no hace falta dinero en el banco, contigo veo París desde todo lo alto.
Salgo de grabar, solo quiero ir a buscarte. Me da igual Madrid o París, solo contigo escaparme. Mon amour, si vous plaît, vámonos de aquí.
Pues nos vamos.
Si ets de l'Empordà o coneixes la seva realitat i t'agrada el periodisme i la comunicació, suma't a la redacció de Ràdio Capital. Busquem gent per a la nostra redacció d'informatius, d'esports, de cultura, de xarxes. Col·labora amb nosaltres. Aprendràs a fer periodisme radiofònic i digital en un entorn de gent com tu, jove, amb idees i amb ganes d'explicar i fer les coses d'una manera diferent. Escriu-nos a info@radiocapital.cat i suma't a la família de Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
Dissabte 18 de setembre arriba Begú al Santa Reparada Shopping Night. Vine i aprofita els descomptes del comerç de Begú des de les 11 del matí fins les 11 de la nit. També podràs participar de les activitats de la Festa Major de Santa Reparada i de música ambient i sessions de DJ als principals carrers de la vila. I atenció, per cada compra que facis als comerços de Begú et regalem una copa de cava als dos locals d'oci nocturn de Begú, la Lluna i el Croac. Dissabte 18 de setembre, Santa Reparada Shopping Night a Begú. No t'ho pots perdre.
Se t'ha passat el termini de preinscripció a l'Escola Oficial d'Idiomes de Sant Feliu de Guíxols? Encara hi ets a temps. Oferim més de 500 places. T'agradaria reciclar els teus coneixements d'alemany, anglès o francès? Fes una matrícula d'actualització. Ets docent? Apunta't al programa PIA Plus. Si aproves el curs, et sortirà de franc. Has fet B1 de francès i et vas quedar amb les ganes de més? Vine a fer B2.1. Més informació a eoiguixols.cat, al 972 82 16 46 o al 629 55 31 50.
Passa un minut d'un quart de nou del matí. Sant Feliu de Guíxols tindrà noves places d'aparcament, concretament 515. L'Ajuntament engegarà la redacció del projecte executiu de la primera fase per crear aquest nou aparcament al municipi. Anna Salvador.
Exacte, l'obra, que es farà en dues fases, se situarà en dos espais, un darrere l'estació d'autobusos i l'altre a tocar del pàrquing de la carretera de Tossa, uns equipaments que en total aportaran a la ciutat 515 noves places d'aparcament. La primera part podria començar-se a aixecar el mes de gener i estarà operativa l'estiu que ve. Tindrà un cost de 2,6 milions d'euros. La segona part està valorada en 3 milions i mig d'euros. I pel que fa a aquesta segona part, el consistori està pendent d'una modificació del pla general per tal de fixar la distància de la instal·lació respecte a la carretera, que s'haurà de desviar.
Ja tenim alguns detalls de com serà aquest aparcament. Què en podem esperar?
Serà un aparcament modular amb tecnologia...
Bon dia, de Caluixa...
Serà un aparcament modular amb tecnologia d'última generació que permetrà un muntatge ràpid i també les modificacions posteriors que s'hi vulguin fer per ampliar-ne la capacitat. Des de l'Ajuntament expliquen que l'aparcament tindrà una estructura metàl·lica que, segons diuen, tindrà poc impacte paisatgístic a nivell de volum. També des del consistori recorden que és un dels projectes d'aquest mandat, ja que és un problema endèmic de la ciutat. Amb aquestes més de 500 places s'espera poder donar resposta a l'afluència massiva de visitants durant l'estiu, però també durant la resta de l'any.
Doncs bé, quan són les 8 i 18 minuts en podem parlar amb el regidor responsable, que és en Josep Savalls. Bon dia.
Hola, bon dia. Gràcies per trucar-nos i per poder-nos donar una mica de l'explicació d'aquest aparcament. Clar, que hi vam presentar.
Clar, teníem el dubte, amb aquest, ara ho deia l'Anna, que vau explicar la presentació, amb aquestes 500 places espereu almenys donar una resposta a una part, a una part, no?, de l'afluència de visitants. N'hi ha per tothom que vulgui anar a Sant Feliu de Guíxols a l'estiu?
Bé, tenim dies a l'estiu que jo crec que n'hauríem de tenir 3.000, perquè sabeu que hi ha dies punta, que la zona Costa Brava, per sort, tenim molts visitants, de proximitat que venen només a passar el dia, però sí que necessiten, doncs, poder estacionar el vehicle. Aquí el que fem a la ciutat és fer un pla d'aparcaments que sigui disvasori, és a dir, que quan arribis no comencem a donar voltes buscant una plaça d'aparcament d'algú que surti, que això el que fa és estressar la circulació. Estem també generant un excés de CO2 i de toxicitat a l'atmosfera i no és ni sostenible ni eficient. I el que plantegem és aquests aparcaments per l'entrada sud de la ciutat, que ara explicava, que són en dues fases. En una primera farem a l'estació d'autobusos un aparcament que seran dos cossos, dos aparcaments, que hi haurà unes 200 places, i en la segona fase, que la preveiem tenir-la finalitzada pel 2023, la resta de places que arribaran fins a les 515. Això pel que fa a la part de Ponent. I després l'altra part, que és la de Llevant, que seria venint de Platja d'Aro, perquè la gent que ens escolta se situï, tenim previst fer un altre aparcament, de tal manera que quan vulguem arribar al centre de la ciutat hàgim pogut estacionar el vehicle amb comoditat i puguem arribar d'una manera doncs, simpàtica i sense cotxes, que puguem anar passejant i gaudint de l'entorn. Aquest és l'objectiu de mobilitat de futur.
Clar, la primera fase, que és la de la zona de l'estació d'autobusos, això estarà llest aquest estiu. Que bé, diguem.
Sí, perquè això ara s'està finalitzant els tràmits de contractació, però s'ha adjudicat que es fa per primer cop en l'Ajuntament de Sant Feliu projecte i obra. Això es fa per escurçar terminis. La mateixa empresa que se li adjudica l'obra redacta el projecte executiu basat en un avantprojecte que ja tenim. Això dona que una vegada formalitzat ara el contracte tenen 9 setmanes de redacció del projecte. Això ens situa al desembre, més o menys. Amb els terminis d'exposició al públic vol dir que el mes de gener podem començar les obres ja de construcció, que a més són obres senzilles. Calculem que en uns 5 mesos estarà finalitzat, perquè és un aparcament modular, és un aparcament basat la seva estructura principalment en metàl·lica, amb forjat i el que seria la base de formigó. Però tot el que és l'estructura, el que veurem, serà una base, diguem-ne, molt agradable a la vista, paisatgísticament poc invasiva, i que ens ha de permetre doncs, que no es vegi un cos molt important d'edificació, sinó que sigui simplement un aparcament que el tindrem doncs, just a l'entrada de la població.
Clar, serà un aparcament cobert, per tant, per tant imagino que dono per fet que tot l'any serà de pagament.
Sí, serà tot l'any de pagament. El que passa que això també va relacionat amb la gestió dels aparcaments, que també ho modifiquem. A Sant Feliu hi ha una concessió encara vigent a dia d'avui del que és l'aparcament del que ja tenim a sota la plaça del Mercat i de la zona blava, que és una concessió que porta caducada molts anys, i ara el que farem no serà una concessió, sinó que serà una contractació de serveis. Per tant, la gestió serà directament des de l'Ajuntament. Hi haurà una empresa que farà la gestió del control d'aquests aparcaments, que serà una empresa del tercer sector, serà una empresa amb finalitats socials, perquè d'aquesta manera també aprofitem doncs, per donar feina a la gent amb necessitats especials, i que en el municipi, desgraciadament, en tenim molta i que els hem de donar sortida laboral i que també doncs, se sentin útils. Ja tenim el centre Tramuntana, doncs, que a nivell de jardineria se'ls està donant aquesta sortida, ja també volem apostar en aquest sentit pels aparcaments.
Vale. Després, la segona part anirà a l'altre estiu, a l'estiu del 2023, i després l'altre aparcament venint de Platja d'Aro, això simplement és la idea, encara no s'ha adjudicat res, no? Entenc.
No, exacte, això està previst a nivell d'ubicació en el sector de Cala Sants, però igual que ens trobem en l'aparcament de la carretera de Tossa, que requereix doncs, un planejament urbanístic per adequar-ho, perquè la distància de la carretera de Tossa amb el nou aparcament de la fase 2 serà de 10 metres i ara el planejament és el marca 25, i això és el que hem de modificar. En l'altre costat, en la part de llevant, ens trobem amb això, és un sector que es diu Cala Sants, que porta molts anys pendent de desenvolupar, i també hem d'intervenir per tal de limitar la zona d'equipament per fer aquest futur aparcament.
Em fa pensar això, que clar, en aquella banda, potser en el moment en què més gent arriba és quan es fa el portaferrada a l'espai port. No sé si això està, aquest punt, clar, que ara no el sabré ubicar, si aquest punt està a prop de l'espai port on es fa el portaferrada.
Doncs sí, ho situes molt bé, David, perquè just on tenim l'espai port, que és l'esplanada aquella gran del port, això estaria per darrere en la carretera de Palamós, entre la carretera de Palamós i el port. Seria ubicat en aquella zona, i és cert que quan fem el portaferrada, que esperem que l'any que ve puguem recuperar de nou l'espai port, clar, tenim dos hàndicaps, ve més gent i estem traient l'aparcament que hi ha a l'esplanada del port. Per tant, és un dels moments de tensió d'aparcament en aquella zona.
Després, el dubte també, i això ho plantejàvem a l'inici del programa, no? Si ara els debats són aparcaments al centre i aparques a la porta on vols anar, o aparcaments perifèrics. Aquest aparcament està a quina distància està? Allò, qualsevol persona que vulgui anar a comprar a un restaurant al centre de Sant Feliu, quanta estona haurà de caminar?
Doncs us diria que està calculat fins i tot pels propis... Vam fer reunions sectorials, amb el sector del comerç, sector de l'hostaleria local, i està calculat per ells mateixos per dir, des del meu establiment fins a aquest aparcament, caminant quan hi ha. Doncs ho situaven, depenent, perquè sabeu doncs, que la ciutat té una zona centre històrica bastant àmplia, depenent del punt, estava entre 5 i 7 minuts, I també tenint en compte que no eliminem tots els aparcaments, eh? Els tècnics en saben molt i fa anys en aquest aspecte escoltem molts tècnics i al final has d'agafar la idea que millor creus que és per tothom. Els aparcaments en les ciutats, en el centre, tendeixen a desaparèixer. La circulació, la mobilitat, ha de centrifugar no cap a dintre, és a dir, no hem de fer que tots els vehicles vagin en el centre, sinó que al revés, els hem d'anar expulsant mica en mica. Això no significa que deixem aparcaments en zona blava, en la part centre, perquè amb una tarifa més elevada tu puguis anar a fer una compra d'impacte, diguis, necessito aparcar a prop perquè haig d'anar a buscar alguna cosa de volum i necessito estar una hora. No hi haurà cap problema, hi haurà aparcament segur. Però la persona que ve a passar el dia, que ve a la platja, que ve a visitar, no cal que el tingui a davant. Pot fer un passeig i gaudirà de l'entorn de la ciutat. I una mica aquest és l'objectiu, no només de Sant Feliu de Guíxols. Si visiteu ciutats europees, això és la tendència. I aquí ens falta potser implementar una mica més doncs, l'ús de la mobilitat del servei públic, del que sigui el transport públic. Aquí ja en tenim a nivell local, que és la Mondela, o també doncs, implementar una mica més l'ús de la bicicleta o ara dels patinets, no? Que sembla que és la nova onada que ha vingut i que es tracta també de regular una mica.
Doncs per les dues coses li demanaré ampliació. Per la banda de la circulació dels cotxes pel centre, per exemple, ara explicarem a Platja d'Aro durant tot l'estiu i ja és el segon estiu, pel centre de Platja d'Aro, o per les dues artèries principals no hi passen cotxes. Torroella Montgrí s'aplica una mesura similar. Una cosa que ens recorda, no exactament, però ens recorda una mica a la zona de baixes emissions, no? Cotxes no entren fins al punt central. Sant Feliu de Guíxols es planteja alguna cosa similar, per exemple, em plantejo el passeig, no? Per ampliar la zona de passeig per qui passin els vianants.
Sí, tenim un estudi que esperem poder-ho presentar l'any vinent, el que és la reforma de tot el front litoral de Sant Feliu. I quan parlo de Sant Feliu, parlo de Sant Pol, perquè a vegades, com que queda més allunyat del nucli urbà, sembla que ens oblidem i no, Sant Pol és un actiu importantíssim de la ciutat. Doncs en aquests dos nuclis ens plantegem el front litoral, una reforma total. Això implicarà un canvi del que entenem a dia d'avui, que és la circulació pel passeig. A dia d'avui el passeig té, entre aparcaments i vials de circulació, 9 carrils. Fixeu-vos, un espai que es diu passeig, carrils. Que la paraula ja implica que és 9 carrils. Perquè hi ha el vial interior, el que és el de servei en els edificis on hi ha els guals, que ja són 3 carrils. Després tenim els 2 carrils que hi ha al passeig, aquell que s'aparca en bateria, que ja són 5. En tenim 2 més de circulació per la part més de la Brana de Mar, que són 7. El de buscar aparcament, 8, i el d'aparcar, que són 9. Per tant, tenim 9 línies per on passen vehicles en el passeig del mar i en el passeig del Guíxols.
Ni Nova York, això.
És una barbaritat. Per tant, això s'ha de reformular i és una necessitat que està aquí. I aquesta l'hem d'afrontar, però és de més envergadura. El que sí afrontarem més recentment i esperem ja poder actuar l'estiu vinent és Sant Pol. Sant Pol, si ho coneixeu, la platja és un espai idíl·lic, però és perillosíssim la relació que hi ha vianant-vehicle. I sumem els locals d'hostaleria, les terrasses, el volum de gent, més 2 carrils de circulació, això ho fa d'alt risc, i aquí hem d'actuar. I com a mínim actuarem reduint a un sol sentit de circulació, i això estarà vigent l'estiu vinent. Perquè aquí hi ha un projecte més a mitjà termini, que és el cobriment de la Riera de Sant Pol, que això ens permetrà tallar definitivament el que dia d'avui és el passeig que hi ha circulació i poder desviar el trànsit per la segona i tercera línia de mar. I ja evitarem aquest trànsit, no? Perquè és que quan els riscos els veus, els has d'afrontar.
Per posar-hi terminis, per tant, a Sant Pol l'any que ve hi haurà només un carril i el projecte a llarg termini és desviar-ho tot per la Riera.
Exactament.
I a Sant Feliu de Guíxols el projecte per reduir, imagino que no és eliminar, no?, del tot els cotxes pel passeig, però per reduir-ho, això quan es pot presentar o quan es pot estar actiu?
Això ho situem per la propera legislatura, el quadrienni 23-27. Aquest és un objectiu de ciutat importantíssim i que hem d'afrontar, perquè és que ens hi va el futur i l'hem de preveure i l'hem de tenir pensat, i tenim pensat doncs afrontar-ho amb un concurs d'idees a nivell arquitectònic, perquè, home, jo crec que el passeig de Sant Feliu mereix que es faci una modificació com Déu mana i que ja tinguem un Sant Feliu de futur per molt temps.
I vostè m'ho deia, i ja acabarem, com impulsar la bicicleta o el patinet, no? Hi ha algun projecte sobre la taula per fer més carrils bicis o, per exemple, per comunicar els diferents nuclis, per exemple, Sant Pol?
Sí, tenim en projecte i estan treballant les àrees de mobilitat i de turisme i de promoció econòmica de fer una ruta ciclada per Sant Feliu, diguem-ne que fer un carril bici a tot el que és l'entorn, per tal de que tu puguis anar amb seguretat amb patineta o amb bicicleta. No és fàcil, un cop la ciutat ja està urbanitzada, hem de ser una mica creatius i buscar espais on te convisquin el vianant, la bicicleta i el patinet, perquè moltes vegades doncs vas per ciutats grans, no diré noms, però tothom entendrà que a vegades el vianant pateix moltíssim perquè no sap ben bé per on ha de passar, no? Hi ha un risc de ser atropellat per algú que vagi amb una o dues rodes. I això és el que hem de preservar, la seguretat per sobre de tot. Sant Feliu té una orografia complexa, sabeu que hi ha molt pendent des de la zona baixa fins a la zona de Vilartagues, i aquest pendent hem de buscar com reconduir-lo i buscar rutes que facin doncs, que la gent s'animi. Sí que és cert que cada cop més hi ha bicicletes elèctriques que ajuden a superar aquests desnivells, però també hem de pensar en les bicicletes no elèctriques i hem de fomentar l'ús d'aquesta bicicleta. L'altre dia, per exemple, em va sorprendre, i no ens hauria sorprendre, però hi ha una ciutat, que és Vitoria-Gasteiz, estan destinant al seu ajuntament 2 milions d'euros en construir un aparcament soterrat de bicicletes a la plaça que hi ha, que és la plaça més cèntrica que té Vitoria, perquè hi càpiguen 200 bicicletes. Fixeu-vos, 2 milions d'euros per un aparcament soterrat de 200 bicicletes. Nosaltres ara estem contents perquè estem fent un aparcament per vehicles. Per tant, ens queda molt de recorregut per, primer, els vehicles situar-los on toca, que és dissuasòriament en els accessos i els extrems de la ciutat, i segona, buscar noves formes de mobilitat, que la de la bicicleta crec que és la de futur i que és la que ens ajudarà a ser un planeta més sostenible. A dia d'avui les emissions de CO2 estan desfermades i ho hem d'aturar.
Josep Savalls, regidor d'Urbanisme de Sant Feliu de Guíxols, gràcies per passar avui pel Supermatí de Ràdio Capital.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Que vagi molt bé. Tenim més notícies que ens porten a Platja d'Aro. I és que ara que s'ha acabat l'estiu, comencen les obres també, en parlàvem ara, malgrat que en les properes setmanes es recuperarà la circulació normalitzada a les avingudes Segaró i Cavall Bernat de Platja d'Aro. Això durarà poc, Eugènia. Dóna'ns-en més detalls.
El primer cap de setmana d'octubre, dissabte 2 i diumenge 3, tancaran la circulació de l'avinguda Segaró en motiu de la trobada de puntaires de Catalunya. A més, el dilluns 4 començaran les obres de canalització i sanejament del clavegram d'aquesta mateixa avinguda de Segaró. Tindran 4 fases, fins al juny del 2022. D'aquesta manera, en el tram afectat en cada moment no s'hi podrà circular en cap direcció ni tampoc aparcar-hi. Ho explica Maurici Jiménez, alcalde de Platja d'Aro.
Començarà per la zona sud i, per tant, per el giratori del doctor Trueta i anirà avançant cap al nord fins al giratori de l'Ajuntament. Unes obres doncs, que comencen ara a l'octubre, que hi ha previsió doncs, que puguin acabar doncs per finals de juny de l'any que ve i que per tant comportarà que al llarg de la tarda d'hivern tinguem unes obres a la nostra avinguda comercial que seran importants però òbviament també necessàries.
I en el cas de l'avinguda Cavall Bernat?
Doncs avui es reobrirà el trànsit en dos sentits i es recuperaran les places d'aparcament mantenint els espais actuals de càrrega i descàrrega. Jiménez ha dit que aprofitaran aquestes pauses d'obres d'infraestructures per posar a debat i treballar el model de tancament de les avingudes en els propers mesos una vegada acabada l'obra de l'avinguda Segaró.
8 i pràcticament 35 minuts. Movem de Platja d'Aro perquè hem de donar una notícia relacionada amb la depuradora. una notícia que ens ha cridat l'atenció. I és que la depuradora estrena un sistema de regeneració d'aigua amb llum ultraviolada. Aviam, Paula Balcebre, explica'ns una mica en què consisteix aquesta depuradora amb llum ultraviolada.
La companyia Agbar ha estrenat un nou sistema de desinfecció i regeneració d'aigua a la depuradora de Platja d'Aro, que consisteix en desinfectar-la a través d'una llum ultraviolada. Aquest sistema compta amb una elevada eficiència energètica i permet que l'aigua sigui reutilitzada eficaçment. El sistema està format per dos equips amb 32 làmpades de baixa pressió i alta intensitat d'amalgama de mercuri. Quan l'aigua passa per aquestes làmpades, desinfecten qualsevol tipus de bactèries que hi pugui haver-hi les aigües residuals. Això permetrà que les poblacions de Platja d'Aro, Santa Cristina i Sant Feliu de Guíxols necessitin menys aigua provinent del medi natural per garantir el subministrament potable. A part del nou sistema de desinfecció d'aigua, la planta també ha estrenat 206 panells fotovoltaics.
I un lloc on realment hi ha molts problemes amb l'aigua i amb les depuradores és a la Bisbal d'Empordà. Doncs bé, ja han començat les obres de substitució dels col·lectors d'aigües residuals al carrer Catalunya de la Bisbal.
Sí, ja s'ha donat el tret de sortida a les obres de sanejament dels col·lectors, tal com avançava l'Ajuntament de la Bisbal a l'agost, amb les reunions amb els veïns i veïnes afectats pel mal funcionament de les aigües residuals al carrer Catalunya. El desenvolupament dels treballs es farà per trams. Dilluns es va començar per l'encreuament del carrer Catalunya amb el carrer Abat Escarrer i s'anirà avançant en direcció a Abat Oliva, de manera que no es podrà circular al llarg de tot el carrer mentre durin les obres, tot i que es podrà accedir als immobles per cada un dels seus extrems. Durant la durada de les obres, que es preveu de 4 setmanes, no es podrà aparcar en tot el carrer. I pel que fa al pas de vianants, l'empresa constructora habilitarà passos segurs i en el cas de les persones amb mobilitat reduïda, caldrà fer-ho saber a la consistori per tenir-ho previst.
8 i 36 minuts. Ja ha arrencat el curs escolar amb tota normalitat, ja tots els alumnes ja hi estan acostumats, ja hi estan avançats. Ahir primer dia de classes i tercer curs encara en pandèmia. Després d'aquests primers dies de classes, el Consell Comarcal ha valorat el funcionament dels dos serveis que gestiona les escoles de la comarca, el transport i el menjador escolar.
Pel que fa al transport, des del Consell Comarcal expliquen que hi va haver alguns retards provocats per les mesures de seguretat contra la Covid-19. Ja que es van haver d'assignar seients fixos a cadascun dels alumnes. Malgrat això, no es pot dir que hi hagués cap incidència remarcable. Ho explica Ràdio Capital Roser Font, consellera comarcal i responsable d'ensenyament.
Va transportar gairebé 1.500 alumnes en unes 37 rutes. Sí que hi va haver-hi algunes incidències, però fruit de ser el primer dia, perquè es havien de registrar tots els alumnes en el seu seient, perquè una de les normes del Covid és això, que els seients siguin preassignats i que no es puguin canviar durant un trimestre. Tret d'això, doncs, tot va anar bé.
La dada més destacada, però, és la de sol·licituds de beques menjador, i és que hi ha hagut un increment important. Aquest any s'han demanat 2.554 beques, que són 1.000 sol·licituds més que durant tot el curs passat. A més, amb l'obertura d'una nova convocatòria al mes d'octubre, es preveu que s'arribi a les 3.000 sol·licituds. Roser Font apunta que aquestes dades mostren clarament que hi ha ara més famílies amb dificultats econòmiques.
Aquest any hi ha hagut un augment considerable de sol·licituds de beques. Això és un augment molt important que també ens fa veure doncs, que les famílies, entre les famílies hi ha més dificultats econòmiques. Esperem poder arribar doncs, a poder tramitar totes aquestes sol·licituds i que el servei de menjador pugui arribar a tothom que el necessita i a més arribar amb qualitat.
Doncs bé, parlant del menjador, hi ha alguna novetat també pel que fa al menjar que hi vol introduir el Consell Comarcal. És que el Consell Comarcal treballa per introduir el peix de proximitat en els menús escolars del Baix Empordà.
Sí, l'àrea de promoció econòmica del Consell Comarcal impulsa el projecte El peix a l'escola per sensibilitzar sobre el consum de peix a les escoles del Baix Empordà i afavorir el consum dels productes pesquers de proximitat a través dels espais de menjador escolar i les famílies. Dins la taula de treball s'han tractat diversos aspectes, des de la dificultat per introduir el peix a l'escola per les espines o pel preu, fins als beneficis del consum de peix dins dels menjadors escolars. En el marc del projecte també s'han previst la realització d'una formació dirigida als equips dels menjadors actius, que s'executarà durant el mes de setembre i en la que que està prevista que hi participin 150 professionals. Aquestes formacions tenen l'objectiu de donar eines per sensibilitzar i promoure el coneixement i el consum de peix entre l'alumnat.
8:39, de seguida tornem amb notícies de cultura.
Vacuna't al Baix Empordà. Aquest matí et pots vacunar sense cita al pavelló Firal de la Bisbal i a l'estadi municipal de Palamós, de 8:45 a 12:45. I a la tarda, al Palau Firal de Sant Antoni de Calonge, de 4:00 a 8:00. I demà et pots vacunar a la tarda a Sant Antoni. Et pots vacunar si no tens cap cita programada en cap altre centre, si no tens la Covid-19 o fa més de 2 mesos que l'has passada. Els menors de 16 anys han de venir acompanyats de pare, mare o tutor legal i han de presentar DNI o llibre de família. Tota la informació al web i a les xarxes socials dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà. És un missatge dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà i Ràdio Capital.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
4 minuts i arribarem a 8:45 del matí. La 5a edició del Premi Empordà de Novel·la la gestionarà i coordinarà el Consell Comarcal del Baix Empordà i el termini per presentar obres ja està obert i acabarà el 5 de gener del 2022. L'objectiu és fer créixer el premi, tot convertir-lo en una referència per la comarca, i el Consell Comarcal doncs pren la gestió i la coordinació del guardó.
El premi, ideat per Jordi Imaz, que seguirà sent el comissari, fins ara era gestionat per l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, però passarà a ser comarcal i, per tant, hi participaran diferents ajuntaments de la comarca. Les obres poden fer-se arribar al Consell Comarcal a través del correu electrònic premisempordanovela@baixempordà.cat. Els escrits han de tenir una extensió màxima de 150 pàgines, en DIN A4, amb una cara Arial, de cos 12 i interlineat 1,5, i en format PDF. Es concedirà un premi econòmic de 7.000 euros per l'obra guanyadora i serà editada, a més, per l'editorial Bravo Edicions. L'acte de lliurament tindrà lloc el divendres 22 d'abril del 2022. Si voleu consultar totes les bases en concret, les trobareu a la web del Premi del Consell Comarcal.
Ullà acull l'exposició Alter, dits i fets del trasbassament. La mostra, integrada per diversos plafons, 2 audiovisuals, es pot veure a la sala d'actes del Centre Cívic, en horari de dilluns a divendres, de 9 a 3 de la tarda. Els plafons, amb una forma ondulada que simula el moviment de les aigües, parlen de 3 àmbits.
La construcció de Susqueda i el transbassament, els aiguats del Ter present, passat i futur, i el cabal del riu, usos i l'acord del Ter pel futur. Tot això són els temes que tractarà aquesta exposició, que és itinerant i és una iniciativa de la Diputació de Girona en col·laboració amb el Consorci del Ter. Parteix de continguts del llibre del mateix nom de Joan Gaià, que va publicar el mateix organisme supramunicipal l'any passat dins de la col·lecció Francesc Eximinis. L'organització ha explicat que l'exposició condensa i explica aquests continguts amb el suport d'imatges, vídeos i gràfics que ajuden a entendre aquesta sobreexplotació del riu Ter i quin ha estat el procés i totes les propostes per revertir-la. El transvasament del Ter es va fer en plena dictadura, sense oposició possible, amb promeses incomplertes i amb un ús extralimitat del riu. L'adveniment de la democràcia hi va posar algun pal·liatiu, però encara avui no s'ha trobat la manera d'equilibrar les càrregues hidràuliques que pesen sobre cada territori, i Catalunya viu ara mateix una certa tranquil·litat hídrica que recolza en l'abús d'un riu que encara avui suporta greus riscs d'inundació, sense cap compensació ni l'ajut d'un cirineu que l'alleugereixi de la pesada càrrega que sosté. La vulnerabilitat del Baix Ter per la manca d'inversions i de manteniment de les lleres ha quedat al descobert amb el temporal Glòria. Amb els anys, el territori s'ha organitzat, ha potenciat la relació dels ciutadans amb el riu, el coneixement i la protecció de l'ecosistema, i ha assolit el Pacte del Ter, que dibuixa una recuperació progressiva de l'aigua transvasada i de la funcionalitat ambiental i econòmica del riu.
Per cert, dues notícies relacionades. Per una banda, una exposició que ara mateix expliquem sobre els marrecs de Salta, la colla castellera, que té una exposició ara mateix en aquest cas a Palafrugell, però clar, els marrecs estan d'enhorabona perquè podran tornar a fer castells. El Procicat ha autoritzat els castells amb fins a 160 persones, amb mascareta i altres mesures de seguretat. Posem aquesta música perquè segurament és la música de l'emoció que senten els marrecs de Salt quan es disposen a fer un castell. Doncs bé, si voleu conèixer més detalls sobre aquests marrecs de Salt, fins aquest dissabte, l'exposició 25 anys fent pinya de la colla castellera dels marrecs es pot veure al Teatre Municipal de Palafrugell. La mostra acull en diferents imatges de gran format el quart de segle d'aquesta colla castellera, des dels seus inicis l'any 1996 fins a l'actualitat.
L'exposició fotogràfica es va realitzar en el marc de les celebracions que la colla organitza per commemorar el 25è aniversari que l'entitat ha assolit enguany i ha estat itinerant per diverses poblacions. Palafrugell ha comptat amb una estreta vinculació amb la colla castellera, ja que en més d'una ocasió els marrecs han actuat en diferents esdeveniments de caràcter cultural al municipi del Baix Empordà. L'exposició es pot visitar aquests propers dies, als matins de 10 a 1 i a les tardes de dimecres a dissabte de 6 a 9.
Bagú es prepara ja per la seva festa major. Ja queden poques setmanes, pocs dies, per aquesta festa major de Santa Reparada. Aquest cap de setmana se celebrarà del 17 al 19 de setembre amb propostes per tots els públics per acomiadar l'estiu i donar la benvinguda a la tardor. Paula Brinés.
El divendres 17 de setembre les activitats començaran a les 5 de la tarda amb una sessió de cinema amb la projecció La Patrulla Canina, la pel·lícula El Cinema Casino. Tot seguit a les 7 a la Biblioteca Salvador Raurich s'organitzarà la presentació del llibre Sentiments en tinta xinesa d'Esther Reig i a la plaça Esteve Cruanyes l'espectacle familiar d'Incredible Box a càrrec de la companyia Letal. A continuació, a les 10 de la nit, el Cinema Casino acollirà una nova sessió de cinema, aquest cop projectarà Ice Road. L'endemà, dissabte 18 de setembre, el municipi viurà amb la Shopping Night de la mà de l'Associació de Comerç i Turisme de Begú. Des de les 11 del matí fins a les 11 de la nit, els comerços locals oferiran engrescadors descomptes. A la tarda continuaran les activitats amb motiu de la Festa Major de la Santa Reparada, començant a les 5 de la tarda al Cinema Casino, programant una nova projecció del film La Patrulla Canina, la pel·lícula, i a les 6 hi haurà una actuació musical itinerant amb el grup de batucada Bacanars i els Capgrossos de Begú. La proposta recorrerà la plaça Forgàs, la plaça de la Vila i el Parc de l'Arbreda. A les 7 al Parc de l'Arbreda s'organitzarà una actuació familiar amb Ramiro Vergas. Paral·lelament, a les 8 al Cinema Casino tornarà a programar la pel·lícula Ice Road. A la nit, Begú s'omplirà de propostes musicals. Començant a un quart de 10, començarà l'actuació musical del grup juvenil Why Not a la plaça Esteve Cruanyes. A continuació, dos quarts d'11, serà el torn del grup Malparit Tribut a Sopa de Cabra. Així mateix, a les 10, a la plaça La Vila, hi haurà una audició de sardanes amb la cobla Baix Empordà.
Això per una banda, els primers dies d'aquesta festa, què s'ha programat per l'últim dia?
A les 11, Neus Marc entrà a l'ofici solemne a l'església parroquial de Sant Pere. Al migdia, la plaça de la Vila acollirà un vermut musical amb el grup Marina i Coco i a les 4, al camp de futbol municipal, Begú bategarà amb el partit de la categoria segona catalana entre el club de futbol Begú i el club de futbol Tordera. Així mateix, a les 5 de la tarda, tornarà al Cinema Casino el film La Patrulla Canina a la pel·lícula i a les 8 a Airroad per tal que tothom qui vulgui pugui gaudir-les. Paral·lelament, a dos quarts de 7 la plaça Esteve i Cruanyes vibrarà amb el concert de cançons de Mar i Muntanya de la mà de l'orquestra la principal de la Bisbal i Esther Boqueras. Finalment, el dilluns 20 de setembre a dos quarts de 5 una nova sessió de l'Hora del Conte acomiadarà la reeixida celebració popular. Aquest cop, els petits i les petites gaudiran de la història Els contes de la lluna i el sol amb Albert a la Biblioteca Salvador Raurich.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Radio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. Hi ha una ràdio tranquil·la, una ràdio propera, una ràdio diferent, una ràdio premium. 24 hores de música alternativa, relaxada, diferent. 24 hores de cançons que no sonen mai a cap altra ràdio i que no les escoltes, les sents. Entra a radiocapital.cat i escolta Empordà Premium Ràdio. Sona diferent. Viu-la intensament.
Pràcticament falten 10 minuts per les 9 del matí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
I un any més, parlem els dimecres de llibres amb la Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí. Què tal, Teresa? Bon dia.
Hola, bon dia, com esteu tots?
Molt bé,
passat
molt bé.
Bon estiu?
Sí, sí, la veritat és que sí. Que, bueno, tot i les mesures que han estat més restrictives aquest any que l'any passat, sembla mentida, doncs sí. Més o menys hem pogut passar. I tu com estàs?
Bé, també, amb ganes de començar amb vosaltres, de viure una mica aquestes novetats que han arribat a la nostra taula, que els he vist escalimpantes, perquè encara treballem una mica tot el que és el llibre de text i el material escolar i tot això, i bueno, és una bruta així, que anem de campanya a vegades, i la reentré també literària, doncs, escolta, hi anem una mica remolc, però vaja, moltes ganes de... O sigui, jo a vegades penso que seria fantàstic que els editors ens regalessin en els llibreters una setmana en una cel·la de Montserrat amb tot el seu fons editorial dels novetats i els sortiria a compte absolutament, eh? Ja allà segrestadets, jo... no tenir res més a fer que llegir i bueno, jo m'apunto, eh?
Et proposo una alternativa que és una setmana no a Montserrat sinó en una illa deserta, potser que si més
també,
no, doncs tens una mica més de paisatge
que... Sí que és veritat el paisatge, però t'he de dir que, esclar, les necessitats bàsiques cobertes també està bé, eh? No te'n vas en el bufet lliure, pim-pam, i l'illa deserta més fumut, eh? Si has de començar a fer bivac.
Treu temps per llegir, això, treu temps per llegir.
Ah, exacte, sí.
Doncs, bé, parlem de llibres. Jo tinc la sensació aquests dies que també, que això que deies, no?, que hi ha moltes novetats literàries.
Sí.
Estan arribant.
Sí. Ja ens irem posant al dia, vull dir, recordar que, bé, per ara potser diríem que han arribat primer, doncs, les novetats que venen en altres llengües, vull dir, en català poder encara, excepte en Joan Lluís, Sílvia Soler i, bueno, me'n deixo, per tant, els propers dies ja anirem parlant, però, vull dir, sobretot, ha sortit molt a premsa i tots ho heu vist, en David Trueba, Aramburu, que ha sigut, doncs, un des de Pàtria i el recorregut de Pàtria, doncs ha sigut un escriptor molt esperat i bé, fins i tot intrigues, segones parts de novel·les que ja havien sigut força celebrades. Bé, en tot cas, això ho diem una mica així en general perquè tothom qui vulgui doncs, també reenganxar la lectura, si és que l'estiu no ho feia gaire, doncs que vagi a trepitjar llibreries perquè es trobarà amb bueno, 25 o 30 novetats de cop segur. I nosaltres volíem... Digues.
No, anava a dir que ens recomanes avui.
Mira, doncs la Sílvia Soler.
Molt bé.
La Sílvia Soler perquè no sé, sobretot tres motius. Primera, perquè els seus lectors l'esperen sempre. Té una manera d'escriure que sempre te sents interpel·lat, sempre trobes personatges amb els quals empatitzes totalment. Les seves històries passen a casa i bé, et parla dels nostres sentiments, de les nostres pors, de les nostres... d'on arrepam-se, d'alguna manera, i on trobem el refugi, que amb la Sílvia Soler el refugi sol estar en la família i sobretot en els amics. En aquesta novel·la, que es diu Nosaltres després, la veritat és que tinc ganes boges de llegir-la i us en parlo sense haver pogut encara començar profundament, però primer de tot crida l'atenció a la dedicatòria, la dedica a una doctora, La qual cosa fa pensar que la Sílvia Soler ha estat una temporada doncs, lluitant amb algun tipus de malaltia, perquè dedicar un llibre a una doctora, i a més la dedicatòria és extraordinària, si us la llegeixo, que poder de dedicatòries no n'hem llegit mai gaires, és a la doctora Mireia Margelí, que em sostenia amb la mirada, el to de veu i el somriure quan tot trontollava. Per tant, aquí està parlant d'una amistat profunda, d'un lligam i d'una persona en la qual ella s'ha pogut refugiar. I llavors fa un esment en la novel·la El lloc segur, de Wallace Stegner, que bueno, per mi és una de les millors novel·les que he llegit sempre, i mira que en llegeixo d'hores, i és la història de l'amistat al llarg dels anys de dos matrimonis que bueno, coincideixen perquè els homes són professors d'institut en el mateix centre i tots quatre doncs, coincideixen i es fan amics. En aquest cas, la Sílvia Soler ens presenta una història també de dues parelles que fan un llarg de recorregut en la seva vida amb l'amistat, que aquesta va evolucionant i es va enfortint i va tinguent doncs, les seves crisis, i són la Marta, en Jim, la Rita i en Guillem. Ja tenim ganes de saber què els hi passa i com viuen aquesta amistat. La primera part de la novel·la llegeixes el primer paràgraf i ens situa en un casament, en un final de festa. Ens descriu una taula ja més desparada que parada, amb les copes de cava mitges, les estovalles arrugades, engrunes de pastís sobre la taula, i els quatre protagonistes doncs, comentant en aquelles converses de festa que ja no... Bueno, que en total només gaudeixes d'estar junts. I així comença la novel·la. Estan a la línia de les de l'estiu que comença, un any i mig, o el fibró. Vull dir que tothom qui ha gaudit amb aquestes obres ja pot anar a buscar amb nosaltres després, que bueno, que és una altra història bueno, que els hi tocarà el cor.
Molt bé. Molt bé, doncs bueno, mira, aquesta novetat de la Sílvia Soler. Jo t'he de dir, aquest any, aquest estiu he sucumbit al fenomen Javier Castillo.
Bueno, m'està molt bé, sucumbeix de tant en tant.
Sí, mira, la meva germana em deia, escolta, t'enganxarà, i sí, conscient que no és la gran literatura mundial, però...
Sí, no capti a la vida ningú, però també, bueno, també et distreu les estones. És a dir, són llibres que no enganyen, i em sembla que el millor, en tot cas, de tot plegat, del cinema, de sobretot de la lectura, és que el que te proposa sigui el que te dona. Sí. Si ella et diu que et distraurà durant les hores de lectura, i ho fa. Sí. Doncs escolta, ja està, això és el que demanes, no? I dignament, vull dir, no, és el que dius, no et canviarà la vida, però tu aquelles estones les has passat bé,
doncs sí.
Has tingut aquesta actitud, no?, de buscar el teu espai, del que sigui, amb una beguda, amb una bona butaca o a la platja, allà on sigui, però que t'has fet un entorn i aquest llibre t'ho ha facilitat. No, perfecte.
Sí.
Javier Castillo i endavant, i la Carmen Mola, i bueno, també hi ha molts nivells de la literatura negra, vull dir.
Clar.
Que hi ha autors magnífics, vull dir, si voleu algun dia en parlem.
Home, doncs sí.
Buscant, mira, el gènere i comentant el gènere,
Sí, també podríem, sí, això, parlar de gèneres en concret i veure aquí, en un gènere concret, quins són els grans referents i quines són les persones que ara estan despuntant, no? Que seria una tipologia de secció. Doncs bé, anirem parlant cada dimecres d'aquesta temporada sobre llibres.
Molt bé.
Que vagi molt bé. I bueno, ens anem sentint cada setmana.
Perfecte. Doncs, bon
Vinga,
dia a tots.
Bon dia, que vagi bé, adéu.
Fins la propera.
Fins la propera, adéu. Un minut i poc per acabar aquest supermatí. Abans el que hem de fer és fer un últim repàs a la previsió del temps amb l'Albert Aparicio.
Jornada novament calorosa i xafogosa amb un estat de cel variable, estones entre mig i força enterbolit per intervals de núvols i també per la presència de pols sahariana en suspensió. El cel s'anirà tornant més insegur cap a la nit i durant la propera matinada i matí de dijous són possibles alguns ruixats. Entre dijous i dissabte la inseguretat en el temps, possibles ruixats dispersos i la retirada de la massa d'aire càlida ajudaran a normalitzar la temperatura.
De seguida arribem a les 9 del matí. S'hi posarà en Gonzalo Castañera en la millor música del món, recordeu. Després, a la 1 del migdia, recordeu que podeu rebre el nostre informatiu digital a través del correu electrònic. Us hi podeu subscriure a la nostra pàgina web radiocapital.cat. Allà hi trobareu tota la informació actualitzada al minut del Baix Empordà. I nosaltres tornem demà al matí, a les 8 del matí, al Supermatí, com sempre. Que tingueu molt bon dia.